Tu decideixes qui governarà el teu municipi. Nosaltres et mostrem totes les opcions. Ràdio Olot i Olot Televisió copsen el pols de les eleccions municipals 2023. Cada dia, els candidats seuen davant dels nostres micròfons per explicar i confrontar idees. Les eleccions municipals es viuen a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ara i sempre, som informació. Aquest dilluns, a partir de 2:15 del migdia, entrevista amb Daniel Plana, del partit Vox Olot. A partir de 7:45 del vespre, debat de Sant Aniol de Finestres. I a 8:00 del vespre, entrevista amb Núria Martínez, de Vivim Mieres.
Benvinguts des d'Olot Televisió i Ràdio Olot. Continuem amb els programes especials que volen donar a conèixer les diferents candidatures que es presenten a aquestes eleccions municipals del 2023. Comencem amb les entrevistes als candidats d'Olot. Hi ha hagut un total de 8 candidatures. Començarem per aquelles que en aquest moment no tenen representació a l'Ajuntament d'Olot. Avui entrevistem Daniel Plana, el candidat de Vox a l'Ajuntament d'Olot. Benvingut.
Ben trobats.
Coneguem el candidat.
Daniel Plana i Farges és el candidat de Vox a l'alcaldia d'Olot. Té 74 anys, és enginyer i viu a la capital de la Garrotxa. Assegura que és fidel a les seves idees i ho demostra recordant que havia militat a Plataforma per Catalunya. Quan va arribar a Vox, diu, no va dubtar en sumar-se al nou projecte d'extrema dreta. Entre les seves aficions destaca el bricolatge i el muntanyisme. De fet, a Olot li agrada l'entorn, però critica les polítiques de l'Ajuntament, que qualifica de secessionistes. Precisament, quan se li pregunta per aquesta qüestió, respon...
Hi ha d'haver una renovació en l'Ajuntament, en els que ens governen. Crec que s'ha de millorar i s'ha d'acabar amb les polítiques radicals, amb les polítiques que ens han portat a la ruïna econòmica i a les polítiques d'esquerres totalment, secessionistes.
Actualment Vox no té representació a l'Ajuntament d'Olot.
Senyor Plana, part de l'opinió pública considera que vostè representa una força política d'extrema dreta i xenòfoba. Què hi té a dir?
D'extrema res. D'extrema res som una força de dreta, evidentment, perquè tampoc hi ha cap altra força més a la nostra esquerra. Per tant, nosaltres ocupem el lloc de la dreta. Si parlem per altres partits que també s'han autodefinit com forces de dretes, doncs he de dir que no. Constantment, i més en èpoques d'eleccions, és quan més ens han recordat que són forces de centre. Per tant, som dreta, això està clar que sí, però d'extrema res. I si ens volem referir a extrema, també podríem anar a l'altre extrem del ventall, on trobaríem forces d'extrema esquerra. En aquest cas sí que serien d'extrema, perquè hi ha un socialisme que vol ocupar el lloc del que és una esquerra moderada. Per tant, repeteixo, de xenòfobs encara menys. Som un partit que no som excloents. Acceptem a tothom, però ho acceptem d'una manera regulada, legal, moderada i en papers.
El seu programa assegura que protegiran els nostres carrers, els barris, els comerços, les tradicions, la cultura i, en definitiva, les nostres famílies. A què es refereixen amb els nostres, els residents actuals de la ciutat d'Olot, o aquells que hi tenen molta tradició, aquells que tenen tots els cognoms, els 8 cognoms catalans i espanyols?
No, ens referim a tots, està clar. A tots els que estiguin legals, a tots els que tinguin un empadronament a la ciutat, siguin d'on siguin i siguin de, o vinguin d'allà on vinguin. I no només en aquestes 8 famílies a què vostè es refereix. Mm.
Diu que prioritzaran les necessitats de la ciutat. Per al seu grup, per la seva candidatura, quines són aquestes prioritats?
En primer lloc, regular aquest flux migratori desbocat i caòtic que ens ha arribat. Regular-lo vol dir empadronar amb els que s'hagin d'empadronar i donar feina a tots els que puguin estar en edat de treballar i que busquin feina. I en segon lloc, doncs, posar ordre a la ciutat amb un caos econòmic, amb un caos que, de divisió d'entre olotins i de no donar més amb uns que amb els altres, sinó fer un igualitarisme per tothom.
Volen acabar amb la inseguretat i els problemes de convivència. Quina és la seva recepta?
Pues, quasi bé que amb la pregunta anterior dono per contestat, però bueno, pues posar, donar papers amb els qui se'ls mereixin, amb els qui els puguin tenir, i donar feina a tothom.
I també vol acabar amb les ocupacions il·legals.
Per suposat. Com? Aquest és un tema que també suposo que està en el programa de molts partits, però és un tema, això vol dir que preocupa a molta gent d'aquí a Olot. Com? Pues, regulant i buscant una alternativa a lleis d'estrangeria, lleis de nacionalitat, lleis d'immigració, i regulant l'opció per poder donar la nacionalitat espanyola amb els que estiguin documentats per poder-la tenir.
Encara en habitatge diuen que augmentaran l'habitatge oficial, que des del 2012 no s'ha iniciat cap construcció. Recorden, quin projecte tenen en aquest sentit?
Està clar que des de l'any 2012 no s'ha fet cap vivenda social. Per tant, augmentar-la no ens costarà gens. Per poc que fem, farem més del que s'ha fet fins ara, que és a dir, res. Com? Pues donant ajudes al jovent perquè puguin portar a terme el seu projecte vital. Ajudarem a les famílies. Ajudarem a la gent gran, els hi donarem la importància que es mereixen i donarem facilitats perquè puguin accedir a les ajudes socials, però per tothom, no només per uns, que és el que ha passat fins ara.
Parlen d'ajudes socials, sobretot prioritzades per a les famílies i no tant per les entitats o xiringuitos, consideren en el seu programa. Què es refereix per xiringuitos?
Pues, aquelles subvencions que han anat a parar a entitats que han utilitzat aquests diners públics per fer política, quan no seria el seu objectiu. Això creiem que està molt mal fet. Aquestes subvencions han anat a parar a gent de la corda dels que estan en l'Ajuntament. Ha sigut una compra de vots emmascarada, maquillada. Aquestes subvencions s'han de regular i s'han de prioritzar primer pels de casa i no pels que vinguin de fora de casa. Quan els de casa estiguin servits, diguem-ho així, doncs llavors podrem pensar en els que han vingut de fora.
Volen aplicar la llei de banderes en els edificis municipals. És prioritat dins del seu programa?
Pues sí, és prioritat, no més que les que acabo de dir, les ajudes a la gent que necessitada, però sí que és una de les coses que creiem que ha fet molt de mal i ha ajudat molt en aquesta divisió entre olotins. Mm. Per tant, una de les coses que farem serà aplicar la llei de banderes, com també donar el bilingüisme, concedir el bilingüisme a tota la documentació que surti de la Casa Gran.
Mm-hmm. En quins documents troben a faltar aquest bilingüisme?
Pues tota la correspondència que s'envia als ciutadans normalment va només amb un idioma, amb una llengua. Mm-hmm. Pues aquesta seria una. I lògicament tota la documentació que circula interiorment per l'Ajuntament doncs també crec que ha de ser en el mateix bilingüisme.
Considera que les polítiques de l'Ajuntament, ho deien en el vídeo primer, doncs són secessionistes. En què ho veu, en què ho nota? Encara hi són? Es perceben des del seu punt de vista aquestes polítiques secessionistes després de la davallada del procés?
Bueno, el procés no ha davallat per començar. El procés està latent, està en un estatus latent. I la prova és que ells mateixos diuen que ho tornarem a fer. Només hem d'esperar que es prengui la metxa perquè el procés torni a revifar-se. Quines polítiques aplicaríem per evitar aquest secessionisme? Pues polítiques d'igual per tothom, de no discriminar i acabar amb la divisió entre els olotins.
A nivell de mobilitat volen limitar i restringir les zones blaves d'aparcament de vehicles, reduint l'afany recaptatori, expliquen. Han calculat quants aparcaments de pagament s'haurien de treure, en quines zones de la ciutat?
La zona blava ha anat augmentant any rere any i això només ho atribuïm a un afany recaptatori, perquè el que ha fet és privar de mobilitat a la gent. Gent que està en l'extraradi i venen cada dia a treballar al centre de la ciutat. Arriba un moment que ja no saben on aparcar. Pues aquesta limitació és la que voldrem aplicar a les zones blaves. I això, a més, el que ha provocat ha sigut una reducció, una limitació del comerç de la ciutat. La gent, al no aparcar aquí, al no poder aparcar en el centre, doncs va a fer les compres en els extraradis, en els supermercats. En aquests se'ls ha facilitat, se'ls ha revalorat moltíssim en aquestes zones, i les del centre han quedat limitades i una mica postrades a l'ostracisme. Mm.
Per doncs, compensar-ho, han pensat a construir pàrquings dissuasoris a les entrades de la ciutat. Com serien aquests aparcaments?
Pues molt fàcil. Agafar uns terrenys que siguin, si no ho són, que siguin de propietat municipal i preparar-los, equipar-los per fer un aparcament a l'entrada, que poden ser dos, tampoc fa falta que siguin uns macroaparcaments, però sí una a l'entrada per la Rodona i l'altra podria ser a l'entrada per les preses. Mm-hmm. Per les preses, quan encara no hi hagi la variant, el dia que hi hagi la variant haurem d'ubicar-lo en un altre lloc. Mm-hmm. I això és molt fàcil, i tornar a retrocedir en les zones blaves. Crec que els impostos es poden recaptar d'una altra manera i no molestant i traient mobilitat al ciutadà.
Clar, per fer aquests aparcaments consideren que les distàncies són prou curtes per arribar al centre d'Olot, on es troba la majoria de serveis caminant?
Sí, Olot és una ciutat de 37 o 38 mil habitants, tampoc estem parlant de ciutats com Girona o com poden ser un Sabadell o un Terrassa. Olot, les distàncies no són llargues. Crec que la gent es veuria més satisfeta havent de caminar uns minuts que no havent de pagar cada dia una tassa d'aparcament a la zona blava.
Uh-huh. En medi ambient, encara, volen evitar que es perdi el 40% de l'aigua que actualment es perd, segons les últimes dades revelades per la xarxa, diuen vostès, per falta de manteniment. Creuen que fa falta aquesta inversió? On creuen que fa falta la major inversió, en aquest sentit?
Home, en la xarxa de manteniment, evitar aquestes pèrdues. Vull dir, això és llançar, és com si veiéssim sortir bitllets de 500 euros per un forat d'una tuberia. Això és inexplicable a dia d'avui. I és qüestió de fer números. Si compensa més invertir per tapar aquests forats, o bé deixar-ho tal com estan les coses. Vull dir, jo crec que una xarxa és una xarxa, no és un colador per allà on es pugui anar l'aigua, per allà on vulgui. Crec que l'aigua se l'ha de conduir en els punts de consum per l'aigua del boca a boca i per el que faci falta per regar els camps, però que no es perdi de manera inconsistent pel camí.
Ha parlat d'habitatge social, d'aquesta xarxa d'abastament d'aigua competent. Hi ha alguna altra inversió, algun equipament que creguin que fa falta i que vostès impulsarien en el cas que arribessin al govern de la ciutat?
Pues a veure, per un costat tenim desencallar el que és la variant, que ja la podem anomenar la variant de la vergonya. Crec que fa masses anys que li estem donant voltes. El progrés no es pot parar, és inevitable. De la mateixa manera que es va haver de fer el túnel de Bracons, no hi va haver cap altra alternativa, doncs s'haurà de fer la variant d'aquesta de les preses. El traçat es pot, ja acabaran de perfilar els enginyers i els tècnics encarregats de l'obra, però el que sí s'ha de fer és, dintre del màxim consens possible, però arribar a un acord que desencalli el projecte. Això per un costat. També tenim la plaça de Toros, dita plaça de Braus. Crec que també s'hauria de tornar, és una de la plaça més antiga de Catalunya, i, o la segona de Catalunya i la primera d'Espanya.
La segona de l'Estat.
Segona de l'Estat, d'Espanya. I crec que hauria de tornar a revitalitzar-se aquesta plaça.
I per a curses de braus?
Per curses de braus, doncs per què no? Si es fan altres actes amb animals, com podrien ser aquí les festes d'altura, no sé si encara es fan o s'havien fet, doncs per què no es poden fer braus? Si vols d'una manera més incruenta, sense matar-los, però sí que els que són amants del toreig, doncs que poguessin disfrutar d'aquesta festa.
i mantindrien, l'equiparien de manera, la millorarien per seguir
acollint altres
activitats culturals.
Sí, o sigui, actualitzar les instal·lacions que hi ha i fer-les d'una manera, doncs, portar-les a la modernitat, no? Uh-huh. Això aquest seria un dels objectius. Llàstima que en els últims anys s'ha fet aquell edifici de la sala multivalent, que és ferro i més ferro, i que ens tapa la perspectiva de la plaça.
Refereix a l'arxiu comarcal, no? A la sala del Turín, també.
La sala del Turín, que és una sala multivalent, no?
Sí, sí, sí.
I, esclar, amb la perspectiva que teníem abans del Firal, la font aquella i la plaça de Braus, doncs això s'ha perdut. Han modificat el Firal d'una manera també que és un caos urbanístic. Teníem un Firal bonic i un Firalet, que era terra, i ara ho han convertit per culpa d'uns dissenys urbanístics horrorosos i a mans del feísmo, els han convertit en uns erials de pedra i ciment sense cap gust ni cap prestància. I aquí, pues, és llàstima, s'han tret els arbres, s'han arrencat els arbres i ha quedat allò, pues, un erial, exactament un erial.
Una última mesura que incorporen al programa: incrementaran el personal sanitari a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Com pensen fer-ho?
Pues augmentant el personal. El personal que arrel de la pandèmia s'ha reduït. Es va reduir i no s'ha recuperat. Per tant, creiem que s'ha de tornar a les xifres que hi havia abans de la pandèmia.
Vocacionalment hi ha dificultats per assolir...
Sí, conscient de que hi ha dèficit de personal metge, sobretot a les zones rurals, però bueno, Olot tampoc és una zona rural, és una ciutat amb molts habitants. Per tant, jo crec que si se'ls incentiva, si se'ls planteja la necessitat de venir aquí a Olot amb bones condicions, crec que aquest personal sanitari ha de sortir.
I després també està la qüestió de les remuneracions a l'esforç que estan fent.
Això ja qüestió de la Conselleria de Sanitat, que és la que ha de posar el tema sobre la taula i procurar bones remuneracions pel personal metge.
Polítiques que ens han portat a la ruïna econòmica. Quines considera que són aquestes polítiques des de l'Ajuntament d'Olot?
Pues el que li he dit abans, els impostos s'han derivat cap a polítiques de festes i festejos. Potser caldria menys coets i menys volcanets i procurar més per la gent, per les famílies d'Olot. Hi ha molta gent que ho passa malament, gent que no la sabem, gent que està en l'anonimat, però que en èpoques d'eleccions comencen a queixar-se. I això nosaltres ho palpem, Vox ho palpa, perquè Vox està al carrer i Vox connecta amb la gent i sap d'aquesta gent que ho està passant malament. Llavors s'ha de pensar en donar-los aquests diners que se'n van amb aquestes subvencions que no condueixen a res, potser fer més ajudes socials.
Hem arribat a la fi de l'entrevista. Senyor Plana, té ara un minut per dirigir-se a la seva càmera, és aquella d'allà, i doncs expressar-se als electors d'Olot a través de la càmera per expressar-los l'últim missatge. El temps és seu. Un minut.
Molt bé. Doncs hem arribat a les eleccions del 28 de maig, eleccions municipals. Vox és un partit que demana el vot per ell, provenint de vot de formacions polítiques com pot ser el PP i com pot ser Ciutadans. Vox és l'únic partit constitucionalista en aquests moments, en aquestes eleccions. I demano el vot pels votants de Vox i pels votants del PP i de Ciutadans. Crec que junts podem canviar les forces polítiques que en aquest moment ens estan governant en l'Ajuntament. Crec que s'ha d'acabar amb el secessionisme i crec que s'ha d'acabar amb les polítiques d'esquerra i separatistes. Per tant, Només faig que demanar aquest vot per Vox pel dia 28, on esperem estar i entrar a l'Ajuntament i canviar aquest estat i situació de coses.
Daniel Plana, candidat de Vox a l'Ajuntament d'Olot, gràcies per atendre les nostres preguntes i expressar el seu programa en aquest programa especial de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Han estat el primer dels candidats de l'Ajuntament d'Olot entrevistats en aquest espai. N'hi haurà molts més. No es perdin aquests espais especials des de Olot Televisió i Ràdio Olot per conèixer les candidatures a la ciutat i també a la Garrotxa. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Aquest dimecres, 17 de maig, segueix el debat dels candidats a les eleccions municipals d'Olot, a Ràdio Olot i Olot Televisió. A partir de 8:45 del vespre, en directe des de la sala El Turín d'Olot. El programa és obert al públic. El debat d'Olot, dimecres 17 de maig a 8:45 del vespre. La campanya electoral a Ràdio Olot i Olot Televisió.